Bon vespre, són les 8 i 5 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Després d'una setmana on no vam fer programa per motius aliens a nosaltres mateixos, aliens i alieníssims, si no vam avisar va ser perquè volíem reconèixer aquesta especial tasca de seguiment dels nostres oients, tasca on, com sempre, no van fallar i tampoc no ens van escoltar. Avui us volem servir canela fina i us portem merca de la bona amb el Ball de Gitanes i els Castellers de Sant Cugat.
Abans, però, com sempre, farem un petit repàs de l'actualitant, i no tan actualitant, cultural santcugatenca.
Què és notícia?
Doncs els Diables i Trabucaires de Sant Cugat fan una sortida conjunta pels carrers de la ciutat.
El cap de setmana, el dissabte 31 d'octubre i 1 de novembre, cap de setmana de Tots Sants, es van celebrar diversos actes de cultura popular a Sant Cugat i, entre d'altres, el que van protagonitzar bastant sonadament els Diables de Sant Cugat juntament amb els Trabucaires de la vila, on van fer un cercavila correfoc, no sé molt bé com definir-ho, conjunt amb tots els elements de totes dues agrupacions. Un boc de Sant Cugat ja totalment reparat acompanyava totes les seccions de diables, és a dir, diablons, diables, joves, tabalers i malabarismes i fanfàrria diversa, i els Trabucaires al complet.
Els entremesos de Sant Cugat fan la seva presència al Correllengua.
El dia Tots Sants, diumenge 1 de novembre, va servir per dur a terme el Correllengua de Sant Cugat, que va comptar amb la participació de moltes de les entitats dels entrenadors de la coordinadora. Els bastoners de Sant Cugat, el grup Mediterrani i els geganters de Sant Cugat van sortir a fer mostra de les seves habilitats al matí de diumenge a la plaça d'Octavià, donant pas a una mostra de glosa improvisada, poca afluència de públic, per això, per part de l'escola de música tradicional, que va ser bastant sonada, sort que no hi havia públic per sentir-la. I els Castellers i els Diables van fer-ne un tancament espectacular amb un ball de foc i castells.
El costumari.
Doncs sí, avui tornem amb la nostra secció estrella del programa. Abans d'això, haig de dir que ens estan escoltant. Ai, és que ho haig de dir perquè m'ha fet molta il·lusió. De vegades ens escolta gent.
Sí, sí, pot ser.
Això passa. Sembla mentida, però passa. I en aquest cas ens estan escoltant, doncs, unes personetes petitones, i no tan petitones, que són, doncs, ho dic així, el meu germà, la meva cunyada i els meus nebots.
Entenem que, que les persones petitones són els teus nebots.
Sí.
Entesos. Pregunto, no només.
Bueno, i la gossa dels meus, que també, bueno, que escolta també.
Hauríem d'explorar...
La lluna avui es farà famosa.
Hauríem d'explorar el nostre públic caní, a veure si pillem algú més allà al mig.
Clar. Aquí tothom hi té cabuda, en aquest programa.
Llavors, Mercè, què ens portes als costumaris d'avui?
Un saludo.
Un saludo, mare meva.
I un petó, i una abraçada.
El saludo és el que es fa al Pagli Joan. El que fas ahir és una salutació.
També, però un saludo mola també. Bueno, doncs avui, us recordo que aquesta edició del costumari, aquesta temporada del costumari, no parlarem dels dies concrets, o sigui, del dia d'avui, diguéssim, del dia 9 de novembre, sinó que, miràvem una mica, doncs, allò que ens interessava del mes en el que estàvem, i explicàvem una mica, doncs, el que parla el costumari sobre el mes que estàvem. Llavors, en aquest cas, doncs, el mes de novembre hi ha tota una explicació que, de fet, avui parlarem una miqueta, però la resta de dilluns, doncs, seguirem, perquè parla de la vida al camp, de la vida a la ciutat, de moltes coses, i, a més, hi ha una primera introducció, que és el que farem avui. Com que avui és... seria l'altre dia, però en teoria avui és el primer dia de novembre que nosaltres estem fent programa, doncs sí. Parlarem del novembre, en el costumari. Llavors, un bon mes. Bueno, ja ho veurem. Sobretot, boira i neu. Ja ho veurem ara. Aquest mes, doncs, ve marcat, doncs això, és un període de trànsit entre la tardor i l'hivern. Això ho tenim tots bastant clar. Llavors, cap a mitjans de mes, la temperatura millora una mica, que és de fet el que està passant ara, i després del primer fred es produeix el que es diu l'estiuet de Sant Martí.
Que aquest diminutiu, ara mateix...
perquè és un, perquè clar, és són pocs dies.
Sí, en principi que cau el dia 11, no Sant Martí.
Sí, el dia 11 és Sant Martí, llavors es diu que doncs en aquesta època, en aquest moment, doncs hi ha l'estiuet de Sant Martí, que és com l'últim, els últims dies de calor abans de que arribi ja l'hivern.
Jo avui he anat per Sant Cugat amb màniga curta i que jo sí. Em pregunto que, a més, veient les previsions de temps que hi ha,
sí.
Diuen que això d'estiuet res, que el que veus és un segon estiu directament, perquè...
Ja, de fet, això sí, de l'estiuet de Sant Martí...
Estic a punt de convidar tothom a fer vermuts al balcó de casa meva, perquè si està molt bé al migdia.
Clar, potser això de l'estiuet de Sant Martí fa 60 anys, que és quan es va escriure el costumari o es va publicar el costumari, doncs era així. Ara, doncs, ja amb els canvis aquests de temperatura que hi ha i tot això, doncs, això d'estiuet...
Ja és la bogeria, no? De Sant Martí.
Sí. Sí, sí, el divendres era, crec que era divendres, 24 graus que feia. 24 graus. Déu-n'hi-do. Bueno,
24
doncs,
graus, això, 24 graus.
Ai, serà tu, això. Doncs això, a més aquest, perquè ho sàpigues, i perquè ho sàpiguen tots els nostres oients, aquest moment de l'any coincideix amb els últims dies de la cria dels porcs. Gent que cria porcs, si ja esteu al límit, ja.
Crec, pot ser que tingui alguna mena de relació amb la famosa frase castellana "a cada cerdo le llega su Sant Martín"?
Doncs sí, exacte.
Ja ho corroborem un altre dia. Ja.
No, segur, perquè, bueno, sí, ja t'ho dic jo, sí.
No sé exactament a què vol dir a...
Bueno, vol dir que...
Palma? No, perquè Palma no el febrer.
Ja. Ah, doncs mira,
no ho sé.
Ho buscarem.
Ho buscarem. O no. Doncs
o no. Bueno, llavors el que et deia, que per la zona de la muntanya comencen les boires. Llavors, bueno, durant...
No tant muntanya,
Sí, de fet, aquest cap de setmana a Sant Cugat hi ha hagut bastanta boira, que ha coincidit amb el Sant Cugat, aquest, això dels crims.
La performance que es van marcar emboirant el monestir la nit de l'estrena del festival va ser bastant divertida,
Ho van fer aposta, no?
Jo que he vist davant del monestir no el veia.
Doncs sí, la veritat és que aquest cap de setmana hi havia moltes boires, però durant la muntanya, doncs això és com el temps de la... Bueno, el temps tradicional de boira, i es creia que la boira era produïda, atenció, per uns dimonis negres, com el sutge. Que eren
negres,
bastant... Sí, negres com el sutge, o sigui, negre, allò... Negre.
Sexy.
Força peluts.
No tan sexy, ja.
I que van saltant i ballant i escampant la boira per no ser vistos. I llavors, amb l'espassor de la boira, doncs és quan fan malifetes. O sigui, són ells els que porten la boira per així poder fer malifetes.
Per liar-la.
Sí.
Igual que els concerts, però en vídeo en directe i a peu pla.
I amb uns homenets negres i peluts.
I peluts.
Sí. Que sí. També n'hi ha en els concerts de negres i peluts. Bueno, per la costa del Montseny, diuen que si una noia ensenya les anques que ho he buscat i són com la part de dalt de les cames, o sigui, entre el cul i el... No? Bueno, una mica... Sí.
Allò que tenen les granotes.
Allò que tenen les granotes, però sí, no? Seria la part de dalt de la cuixa, diguéssim. Doncs si ensenya...
La part formosa.
La part formosa de la cuixa a la boira, aquesta s'avergonyeix, o sigui, la boira s'avergonyeix i se'n va corrents. Sí, no sé, ho podria... Ara ja no ho podem provar perquè no hi ha boira, llàstima, però bueno, un altre dia boira, doncs ho podríem provar també.
Potser aquesta nit amb despull del balcó perquè se'n vagi a la boira, ja veurem.
No, però és les noies, Aquí...
Necessito una voluntària.
Bueno, des d'aquí fem la crida, voluntàries de...
Carrer Plana Hospital, número 1, no me'n recordo.
Val. Vosaltres aneu a la Plana Hospital i ja us veurem. Si aneu despullades, us veurem més encara. Sí. Bueno, per la regió del Montseny, Viladrau, la Ceba, la Costa, el Brull, tota aquesta zona d'aquí, d'allà, creien que fent bellugar les eines de tall es podia tallar la boira i escampar-la, també.
Un moment, això, Pablo, crec que requereix un gran... un grandíssim aplaudiment. Escampar la
sí,
boira amb ganivets.
Amb ganivets, clar, tallaven la boira. No? Llavors, antigament, es veu que quan feia una boira molt espessa, els sabaters sortien al peu de la porta i es molaven les seves falcilles, que també ho he buscat perquè jo no sabia què eren falcilles, les falcilles.
És bastant divertit,
que són uns ganivets per tallar la sola de les sabates. Es veu que són uns ganivets petits i corbats, que són, doncs, això, per tallar la sola de les sabates, falsilles. I els barbers...
Me'n compraré un.
No sé si existeixen ja, eh? I els barbers també feien igual amb les navalles, per tallar la boira, per poder-la tallar ben tallada, doncs s'esmolava.
I quines coses fem, eh?
Sí, bueno, ara feien, no, eh? Feien antigament. Antigament, això ho deia fa 60 anys, deia antigament, imagina't. A més, això hauria de ser un estudi de realment en quins anys estem parlant, perquè el costumari no diu dates. Diu això, antigament, abans...
Sí, pot ser aquell període comprès entre feia 25 anys, no?, i feia 2.000 anys.
Clar, no sé, antigament. Bueno, es queda tan antigament.
Sí, és aquest període confús, on tothom hi pot ficar alguna data, on sempre et queda tot. No sé bé si estàs parlant del 1900 o de l'any 700 després d'aquest.
Clar, és que sabaters i barbers... des de temps immemorials que existeixen ja. Llavors, clar, antigament.
Jo tinc unes sabates molt antigues, mira, tan antigues que tenen forats i tot, eh?
Sí.
Aquestes, doncs aquestes sí que es devien fer amb falsilles.
Potser sí. Els nens de Ripoll, també per escampar la boira, no per ells marxar, sinó perquè la boira doncs marxés, cantaven una cançó.
Ai.
Sí, no, jo no la sé, només us diré doncs, la cantarella, que diu: boira de Sant Miquel, puja, 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 boira de Sant Miquel, puja cap al cel, que et daré pa i mel.
Oh.
Llavors, poesia, cantaven, cantaven aquesta cantarella. I els
marxava
nens...
Marxava així, se sap?
No ho posen, o sigui, si marxava.
És la nostra tradicional dansa de la boira?
No, perquè és al revés. No és perquè vingui la boira, sinó que és perquè marxi.
Dansa de la no boira.
De la no boira. I els nens de Merlès, al Lluçanès, ho feien d'una altra manera. En comptes de dir que la boira pugi, deia: boira, fes-te enllà, si no el llop se't menjarà. Sí, això del llop, això de l'amenaça del llop que es mengi la boira, si no se'n va, es veu que és una idea molt estesa entre els pastors. O era una idea estesa entre els pastors, ara ja, que les feres podien empassar-se la boira i devorar-la. No em facis aquesta cara, em fa una cara així de com de fàstic.
No és fàstic,
és de eny?
No, doncs... no, és de primer incomprensió i després pensar, és una genialitat pensar aquestes coses.
Bueno, mira,
aquestes coses que sempre em passen en aquesta secció, que
sí.
Hi ha generalitats diverses d'aquestes.
Doncs,
jo sempre havia entenyat el contrari, no? O sigui, de fet, no. Tenim la idea, suposo, l'imaginari col·lectiu, que justament quan hi ha boira és quan les bèsties s'amaguen, en surten i fan les malifestes, els diables negres de sotgeguells.
Sí. Doncs no ho sé, potser no ho saben que tenen.
Clar,
aquest poder.
Estem intentant fer crítica real d'una cosa que realment no té ni caps ni peus, però nosaltres seguim fent amb la nostra.
Sí, a més també creien, una altra cosa que t'agradarà, que la boira surt de sota l'herba. I que per això doncs, els pastors anaven molt en compte d'arrencar l'herba o remoure-la per por de fer aixecar la boira.
I segur que d'aquí ve l'expressió, caminant peus de plom.
Avui va de refrans, la cosa. Doncs, a més de boira, hem dit que també parlaríem de neu, perquè resulta que aquest mes comencen les nevades.
A Valls fa temps que neva.
Bueno, pot ser. Si més no, a les muntanyes comença a fer la fresqueta i ja comença el risc de neu. I quan neva per la muntanya, on sol neva més sovint, doncs la gent diu que, o deia, que al cel fan una gran festa i que plomen les oques. Això jo no ho he entès molt, però bueno, al cel fa una festa,
bueno, sí.
Plomen les oques i creuen veure plomes de les oques en la neu que cau. O sigui, barregen com les dues coses.
Doncs, estimada gent de la... Això diu que ho diuen a muntanya, no? Això, doncs, estimada gent de la muntanya... Ara que ve el fred, guariu-vos. No, Pablo, si poses efectes de so, han de sonar més fort. És així. Si el sentim de fons, no sé què és i m'espanto molt. Ala, hòstia, no guariu-vos.
Parlem de muntanya
tens,
i se li ha...
Tens tots els sons de tots els animals de l'Arca de Noè?
Efectivament, això eren les oques.
Les oques, clar.
Oques agressives.
Oques agressives.
Perquè, clar, perquè ja no tenen plomes, pobres.
i estan buah, buah, molt boges. Doncs, gent de muntanya, ara que ve el fred, guariu-vos i procureu estar preparats per qualsevol cosa, una per les al·lucinacions, vale, que es veu que patiu, i dues sí, perquè no us aparegui un familiar de la família reial espanyola per anar a esquiar a aquestes èpoques de l'any. Vale. O sigui, estigueu preparats per tot.
Bueno, en el Lluçanès diuen que no són les oques, sinó que en el cel rafen els matalassos i, clar, mentre es rafen doncs se'ls escapen i cauen les plomes dels matalassos.
Gent del Lluçanès, vigileu els bolets que colleu a la tardor, que no ho senten gaire bé, tampoc.
Bueno, en tot cas, neven plomes.
Neven plomes.
Llavors,
crec que ho faré, això, agafaré un coixí de casa.
I dius, no, és que el costumari diu que neven plomes.
Neven plomes.
Jo no he estat. Vale, doncs, es veu que la primera neu de l'any té virtut i que és la preferida per la, farmacopea casolana, o sigui, els remeis casolans.
I endavant amb això.
Per altres usos domèstics, sobretot per fer oli de neu, que jo això no ho havia sentit mai.
Oli de neu.
Oli de neu, que s'utilitza per guarir les cremades.
La neu ve a ser una mica com allò de l'aigua congelada, no?
Sí. Sí.
Pregunta així com de...
No ho sé.
Segurament algun nutricionista
oli de neu
ens podria...
Sí.
Ens ho podria dir, ens ho podria explicar una mica millor, però jo crec que d'olis d'aigua no n'he vist cap ni un.
No ho sé.
Olis de gel, no ho sé.
Oli de neu.
Oli de neu.
Oli de neu.
I acaba
molt bé per les cremades. Deixa't estar d'aloe vera... No, oli de neu.
Oli de primera neu.
De primera neu.
Oli de primera neu.
Les altres ja... No valen tant. Són les de primera neu.
Neu hacendado.
Sí. Que l'hacendado... Que no direm marques perquè no es poden dir marques, però l'Hacendado, a veure, no està mal, no?
Has tastat mai un iogurt Hacendado?
Sí.
Va, ara ho entenc tot.
Vale. Pel Lluçanès, que recordem que el Lluçanès... Ah, no, el Lluçanès ja l'hem passat.
Sí, tens més guió.
No cal que repeteixi coses, no? Bueno, ja, també, existeixen, també existeixen algunes cançons i danses per invocar la neu.
Dans de la neu, ara sí.
Sí, llavors, els protagonistes d'aquestes cançons acostumen a ser els pastors, que en la creença popular, i això jo no ho sabia i m'ha fet com gràcia, eren considerats bruixots, perquè tenien molt coneixement de la natura. Llavors, doncs, tota aquesta gent que té molt coneixement doncs, de les herbes, no? De la naturalesa en general, herbes, plantes, flors, tota, no? Totes les propietats, doncs, bueno, eren considerats bruixots.
Que no, és igual, o sigui, tota aquesta mena de mania de considerar tothom que sàpiga una mica de coses un bruixot és bastant normal. Jo crec que això ja és a l'edat mitjana, eh?
Bueno, més
ja no és,
suposo que són això, que coneixien remeis d'aquests, doncs això, naturals, i doncs a l'època eren una mica això, com... Bueno,
ja estranya.
Ja estranya. Doncs aquests, a través de les danses, feien una mena de rituals màgics en els que invocaven la neu. Llavors, també els nens de Ripoll, quan la neu doncs, els amoïnava o volien que parés, sortia a la finestra o a la porta i cantava una cantarella, també, que sembla que sigui la resta o el final d'una fórmula eliminatòria de la neu. Bueno, que és tan senzill com si tu te'n vas, nero, nero, nas. Llavors, sortien i creaven si tu te'n vas, nero, nero, nas. I,
això del nero,
no sé,
nero,
si
nas.
No sé si funcionava. Nero, nero, nas...
Em sona.
Bueno, perquè sí, això crec que...
Jo que soc d'escola...
Nero, 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 tu te'n vas... Nero, nero, nas... No?
Com que jo soc d'escola pija, aquestes coses de cançons infantils no les fèiem. Jo que anàvem a missa i prou.
I a missa no fèieu... ja és un... Nero, nero, no, eh?
No, no. De fet, no fèiem res.
Val. Ara també començo a entendre moltes coses. Bueno,
l'ignorant il·lustre que sóc, doncs ve d'aquí.
Vale. Bueno, pel Ripollès també creuen que durant aquest temps es desperta el bufarut o el follet, que és una mena d'ésser molt petit que volta, sobretot de nit, embolicat amb els remolins de vent per no ser vist. O sigui, hi ha els que serien...
El bufarut.
Sí, hi ha els follets aquests negres i peluts,
diables.
I per un, sí, els diablons aquests negres i peluts. I per una altra banda hi ha el bufarut o el follet, de, en el Ripollès, només. Ojo. I que són això, molt petitonets i que va, estan amb el vent. Llavors que diu que volta fins al Nadal, o sigui, des d'ara fins al Nadal, perquè per Nadal, com que arriba Jesús, doncs, bueno, diu que li té un avorriment molt gran i li vol mal, i llavors marxa. O altres diuen que és que Jesús el fa morir, obret. Després reneix, per això. I d'aquí diuen que el novembre i el desembre doncs, són molt, fan molt de vent, no? Per això, perquè hi ha aquest fullet que acompanya el vent.
Un dia el podem portar a l'estudi, el bufarut aquest?
Sí, el que passa és que jo no l'he vist mai. No el conec.
Segur que algú en té el WhatsApp.
Vale. Per últim, acabo amb refranys d'aquest mes.
No sé de què riu.
Acabo amb refranys d'aquest mes. Per exemple, ens diu... Un refrany ens diu... Novembre acabat, hivern començat.
A trencar-se el cap aquest també, eh?
Sí. Ens diu un altre... Novembre calent, maig gelat.
I si no, m'ho he inventat.
Un altre ens diu novembre assolellat i abril plujós, estiu abundós.
No definirem abundós.
Un altre ens diu si el novembre trona, la collita serà bona. No ha tronat molt, aquest novembre. Bueno, alguns dies sí que ha fet així
pluja. Bé, va ploure allò que va començar com a ploure des
però
de sota.
Però tronar...
No, tronar no, però el que ve sí que plogui des de sota, és a dir que... Normalment l'aigua cau del cel,
sí,
cap a terra, però hi ha moments en què plou des de sota.
Que plou des de sota.
Sí, que estàs mullat ja d'entrada i l'aigua puja cap a dalt.
Vale. I tu et queixaves de les plomes que veien els pastors, no?
Sí, no, estan sonats, no, no sé què. Bueno. Ploure plomes, que pluguin vaques encara, plomes, tio, és molt guai.
Ja. Sí, sí, sí. Un altre diu, novembre humit, et faràs ric. Així, mira.
Doncs fa boira.
Compra la loteria.
Fa boira.
I per últim, un que, o sigui, acabarem un que és una mica, no sé, a mi m'ha fet una mica de por. Que
macabre.
Diu, sí, que diu, malalt que no es cura el novembre, la mort espera. O sigui, malalts i malaltes del món, cureu-vos ja. Abans de que s'acabi el novembre.
No hi ha costumari on no acabem fent una referència a la decessió com a terme habitual de la cultura catalana.
Sí.
Ho trobo genial. Doncs bé, després d'aquesta tèrbola i tenebrosa sentència, farem una petita pausa per la publicitat i tornarem de seguida amb les gitanes.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sanco a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el voli Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
A Sant Cugat hi ha més música de la que t'imagines. Descobreix-la amb nosaltres. Una raó. Els dimarts a les 11 de la nit, al 91.5 FM, s'omple de ritmes santcugatencs. En clau local. La música de la teva ciutat sona a Cugat.cat.
Cugat.cat.
Al Letrat anem una mica
desafinats.
Bé, us havíem dit que parlaríem de gitanes, però això serà després del Desafinats, un programa que fa molt de temps...
Ai, un programa que fa... Ja arribarà, ja, però de moment és una secció.
Ja li vam dir que un programa, ja. No, una secció que fa setmanes que no podíem fer, bàsicament, perquè la teníem preparada.
Sí.
Però no.
Però no hi havia temps.
Teníem massa coses. Sí. Ho petàvem tant a nivell general que
no... No, és veritat. A més, fa dir... O sigui, no acostuma a passar, però... Però fa dos dies que no... Dos programes que no ho podíem fer per...
I clar, i el Desafinats és un programa que és com el
programa,
Vi...
Programa, l'altra vegada, eh? És una secció.
És una secció que és com el Vi, que... Guanya amb el temps. I en aquest cas guanya minuts.
Bueno,
no
està
qualitat.
Bé, també.
De moment guanya minuts només. Mm. I és que... avui al Desafinats del Nitrat farem dues parts molt interessants. A la primera part us parlarem d'un fenomen que estudiarem amb més profunditat més endavant i quan tinguem dades reals i verificables del que parlem, que és una cosa que no sol passar gaire aquí, però que ens servirà per introduir un tema poc investigat, que és la música durant la República.
Quan petit en el balcó de casa seva escoltava una clançó plena d'amor que llançava amb dolça veu la caramella i tenia de ben engradat el cor.
Pilar Alonso és la veu que sentia mare en una gravació dels anys 20 de la cançó Pasqua Florida. Aquesta tonada, que és un couplet, és una composició cantada que es forma en aquestes èpoques dels anys 20, dels finals dels anys 10, diguéssim, anys 20 i anys 30, que és una influència de les caramelles, la cançó més popular, que això de fet és una... La Pasqua Florida no és una caramella, una cançó popular, i els gèneres de teatre musical. És a dir, tenim una combinació d'aquestes dues formes, de cançó més tradicionalment de Setmana Santa, de motiu religiós, que sí. Cantaven cors de claver o que cantaven cors religiosos, i de la cançó popular, doncs la posem com si volguéssim cantar un escenari, com si volguéssim que sonés... O per un públic més general o que pogués sonar a casa nostra i que nosaltres poguéssim posar el nostre gramòfon, el nostre disc de pedra, engegar-ho, anar fent una manivela, tirar milles amb una cançó que ens agradés i que fos com si diguéssim el pop comercial de l'època. Doncs això eren els couplets. I els couplets eren aquest gènere de cançons més estès, que era com si diguéssim doncs això, la cançó pop del moment, i el cantant generalment dones.
Mira... Que no és comú, tampoc.
No, perquè els couplets d'homes no tenien gaire bona rebuda i el que se sentia més d'homes eren els cors. Però, bé, són aquells moments on la música també estava vivint una mena revulsiu que estava superant la societat a nivell, no intel·lectual, però sí en el seu temps. I ens trobem d'on això, que aquesta cantant pertanyia, Pilar Alonso, al cercle d'artistes que cantaven en català. Que era poca gent, perquè recordeu que era una època convulsa, el català no s'ensenyava a les escoles, però justament en aquelles èpoques sí, va començar a existir una cosa que es deia la Mancomunitat de Catalunya.
I que llavors estaríem parlant d'abans de la República,
estan
en
parlant,
aquest cas.
Sí, això es va gravar, sí, això està gravat abans de la República.
Val. Val? Sí, dictadura de Primo de
Rivera. Exacte, dictadura de Primo de Rivera. Però què passa? La dictadura de Primo de Rivera arriba l'any 23. Llavors, aquells principis d'aquells tres anyets va aconseguir gravar molta cosa, però també després es va seguir gravant coses. Un moment, no? Perdó, m'he perdut jo sol.
Seguim.
Sí, seguim. I la majoria de cançons que es cantaven eren composicions d'autors autòctons importants i de renom, gent que no només feien coses per dins de, pel circuit intern de Barcelona, que és on més música hi havia, sinó que van ser artistes internacionalment reconeguts, fins i tot no només a l'estat espanyol, sinó també a França, a Europa i fins i tot als Estats Units. Autors com ara el Amadeu Vives o Enric Morera. Enric Morera, que és el personatge amb qui centrem avui la primera part dels Desafinats.
Que ningú t'explica com ni té a venir. La casa on serveixo no ves cap patir, i en tot m'hi avorreixo perquè ja mereixo casar-me amb un
rei. Amb la veu de Rocío Romero, una altra cantant habitual en les gravacions dels anys 20, us volem presentar aquest disc recopilatori de composicions i gravacions històriques de diferents cobles i cors que va dirigir Enric Morera, que és un músic natural de Barcelona que va viure entre el 1865 i el 1942. Aquest disc, que es diu Les danses dels modernistes, un disc que recopila doncs, no només totes les composicions d'Enric Morera, sinó totes les gravacions més importants que ens han arribat des d'aquells temps, que, com veieu, la qualitat sonora no és res d'altre món, perquè és, o sigui, deixa molt que desitjar, però perquè és que estem parlant que són gravacions fetes a partir de discs de pedra i discs dels primers vinils que van existir en aquells temps i s'han remasteritzat.
Encara sort que s'ha conservat, no?
Encara sort que... O sigui, realment, costa de creure, però s'ha conservat molta música del moment, justament, sobretot d'aquells anys 20, perquè després de la República sí que és cert que hi ha un període estrany on no hi ha unes gravacions molt generals de tot, és a dir, estem en aquest moment de l'època d'or, diguéssim, de la Mancomunitat i del final de la Renaixença, el moment àlgid del modernisme, vaja, és quan es fan la majoria de gravacions de música en català de la primera meitat de segle. És a dir, després ja venen orquestres de jazz i històries, però la cançó catalana pròpiament dita es perd justament en aquell punt, pel moviment convuls que es viu en aquell moment. Parlant d'Enric Morera, que era aquest músic barceloní, que va compondre obres simfòniques, alerta, òperes, música d'escena i sardanes.
Carai.
O sigui, era un home que molt polifacètic. Era bastant típic de l'època, igual que Amadeu Vives també va composar, sobretot, va compondre sobretot sarsueles i escenes teatrals diverses i també sinfonies i obres corals de renom, com la famosa de l'Emigrant o un munt més, que
no em ve.
No, però sí que és cert que és un autor de renom. Enric Morera també ho va ser, però sobretot se'l recorda molt per la música en català i la música catalana per les sardanes del senyor Esteve. La cobla Peralada, en una gravació també dels darrers anys 20, ens oferia aquesta composició d'Enric Morera, que també va compondre sardanes corals com la de Nit d'amor, amb l'Orfeo Gracienc, i la mateixa cobla Peralada. Sardanes i coral alhora,
Sí, escolta'm una cosa, digues. Aquest home dormia en algun moment, perquè obres no, sinfòniques, parlant... òpera, música d'escena, sardanes...
Treballava d'això. Què li
passava a aquest home?
És que en aquella època estava molt... això era el que era l'únic entreteniment que hi havia realment a la ciutat barcelonina, o sigui, com a espectacle no hi ha l'oferta que tenim ara, és a dir, era habitual que en aquell moment algú que tingués una mica de feina amb el tema musical, que fos una mica destre, tingués moltes ofertes de feina, i no només això, sinó que fos una persona buscada i que hagués de treballar molt.
Sí, no,
havien de fer moltes composicions perquè era el que realment, o sigui, l'oferta de consum que hi ha ara en aquell moment era això. Sí, o sigui, sí que realment, o sigui, hi havia els cabarets, o sigui, començava a haver-hi els primers cabarets, començava a haver-hi les primeres escenes teatrals. No hi havia cinema, pròpiament dit. Hi havia cinema mut, però a Barcelona era molt, molt, molt primari.
Cosa.
Hi havia molt poca cosa en aquell moment. Llavors, al mínim que hi havia alguna una mica d'entreteniment, sempre s'ampliava al màxim. I llavors, en aquell moment sí que era molt popular el tema sardana. I bé, com que es va intentar dignificar una mica la cultura catalana després de la Renaixença i a partir de la Mancomunitat, per dignificar una mica després de tot el que havia sigut la decadència que havia sigut la primera meitat del segle XIX i també l'embat que havia suposat doncs, la dictadura, doncs sempre s'intentava que hi hagués una mica d'esforç en aquest sentit. El que sentíeu doncs, era l'Orfeó Gracienc i la Copla Peralada, dues formacions que ja no existeixen, però sí que no existeixen com a tal, però sí que tenen uns hereus. Per acabar aquesta part que heu sentit d'aquestes composicions que són en principi cançons populars catalanes, us posem una darrera composició d'Enric Morera que segur que us sonarà, però en una gravació moderna amb el so autèntic que sonava en aquell moment amb una tonada que tots reconeixereu.
La
que més, segurament. Quin instrument diries que és, sense llegir el guió?
Uf, clar, és que jo... A veure, et diria...
Aquest sona.
Ja, sí, és que clar, m'ho ha xivat. Jo anava a dir pianola, la veritat.
Doncs és una pianola.
Perquè al principi anava a dir piano, però dic piano no, perquè és un so semblant,
un
però...
Però no és un piano.
Però clar, ara m'has deixat malament. Bueno, no m'has deixat malament perquè clar, no...
El que hi ha xerrat ha sigut el Pablo. Fora d'un moment de l'estudi. L'instrument que sonava és una pianola, que és un instrument típic, molt típic, sobretot... Vam intentar parlar del temps de la República, és que tot això sonava durant la República. Era la música que ja estava feta perquè es reproduís durant aquells anys. Com dèiem, la pianola és un instrument típic per amenitzar espais públics que servia per múltiples moments, múltiples. Aquestes i altres composicions, com la sardana famosa de l'Empordà, fan que Morera sigui un dels referents de la música catalana tradicional, popular en tots els casos, i un dels pioners en intentar dignificar el folklore català, tot en un període molt convuls i complicat com els inicis del segle XX i el canvi aquest cap a la República. Però és que la República també va començar a ser popular un nou estil de música, que va anar molt més enllà, que anava en paral·lel, diguéssim, aquesta mena de dignificació o de formalització de la cultura popular. Ja estem parlant d'un estil que us sonarà de seguida. Això que sentiu és la trompeta de Louis Armstrong i els Hot Seven, la seva formació en una gravació dels anys 30, o sigui, justament com deuria sonar en aquella època, interpretant aquesta peça. Durant aquests anys, els anys 30 i precisament el 1935, es va formar un cercle de mans d'aquest estil de música, és a dir, aquesta música va entrar en força a Europa i a Catalunya va arribar doncs, al voltant d'aquests anys, justament amb la formació de la República i amb aquesta nova onada de progressia que hi havia per allà. Doncs aquest cercle de mans van acabar fundant el que seria el Hot Club Barcelona, un dels primers clubs de jazz del sud d'Europa, que va ser referència, doncs, tant a Espanya com a Europa. Precisament Louis Armstrong, uns anys més tard, va actuar en aquest club als anys 50 i en aquesta gravació veureu com va anar. Allò, o sigui, tenim la gravació del moment en què Louis Armstrong va actuar a Barcelona.
Señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.
Our first number, When the Saints Go Marching In. Attaboy.
Et sona, no? O sigui, aquesta és la música, sí, que mola. Doncs en aquell temps a Barcelona, als anys 30, es sonava això i era bastant
m'encanta,
típic.
Un apunt, eh? M'encanta la veu del Louis Armstrong, no? És com molt...
When the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching
in. És que té una veu... Té una veu com molt, molt especial, eh? O sigui,
sí, sí,
l'escoltes i...
És inimitable, com molta gent ha intentat, sí, sí, però sí. Realment Louis Armstrong era molt inimitable. I bé, amb aquest concert acabem la primera part del Desafinats, que avui estem allargant molt, però perquè m'estic esplaiant.
Vinga.
Molt.
Sí, home, va. Que ara feia dos dies ja no ho fèiem.
Feia tres setmanes, eh? Tres setmanes sense fer-ho.
No comptaria... Una no la comptaria.
Ja, però a mi... Ja. Doncs acabem aquesta primera part del Desafinat, de la música que ha sonat durant la República, i aviso que és una secció que intentarem, és un apartat que intentarem ampliar, més endavant, la música que sona a la República. I seguidament us presentem una petita selecció musical molt petita d'un grup cultural que va visitar Sant Cugat fa poc, convidats pel grup Mediterrània, el grup de dansa basc Kiskiting, de Durango. I com que estaven amb gravacions històriques, no hem volgut perdre el fill i us mostrem aquest homenatge a la bandera de l'any 1970. La peça que escolteu ara mateix és un ball propi de les províncies de Biscaia i Guipúscoa, la Dansari Dansa, que inclou diferents passades amb balls de bastons, espases i figures força espectaculars com les que estem escoltant ara. Això que sentiu ara és homenatge a la bandera, que és un moment on surten tots els balladors i fan una mena de desfilada i balles una bandera.
La peatxa de bandera.
Sí, sí, no és petita.
No és petita.
És gran com una façana.
Mm. I
després inclou també unes passades que són figures de 8 persones, com un quadre de gitanes, i fan diferents salts, coses que no podeu fer vosaltres amb el vostre físic, és impossible. Vull dir, el grup Kiskiting de Durango va visitar la nostra ciutat durant la festa de tardor, és a dir, ara fa 2 setmanes, i van ballar aquesta peça juntament amb unes altres durant la mostra que oferia el grup Mediterrani aquí a Sant Cugat. La música basca tradicionalment té com a instruments principal el xisto i el tamborí, que sonen en aquest contrapàs que segur que us recordarà alguna cosa. Us sona l'Aurrescu Aiscòria? No sé pronunciar-ho. L'Aurrescu. Aurrescu. Aurrescu.
Si t'avorreixes, te'n pots anar, eh? Jo amb qui em quedo...
Ah, no es pot dir res. Ja, les danses basques són quelcom que ja us ampliarem més endavant, un dia que tinguem més temps i que... Bé, un altre dia que vingui més de gust.
Sí.
Us n'avancem que... Cal tenir una mena d'agilitat inhumana per poder-les ballar tranquil·lament. És a dir, els moviments de peus que fan són bastant estranys. I això que sentíem ara és el contrapàs de l'Aurrescu, el ball de salutació basc. És un ball que segur que si mai poseu la tele i porten notícies del govern basc o rebuda del País Basc o qualsevol història d'aquestes, us trobeu un paio sol, amb vestit de blanc, amb una faixa vermella i una xapela vermella, fent uns salts al davant d'una de les autoritats. Allò és l'arresco, allò és el ball de salutació basc. No el vam poder veure aquí perquè inclou tenir un personatge capaç de poder s'aixecar la cama més enllà de, sí, del cap, és a dir...
Això, els del grup Mediterrani, vam tenir la sort de poder, de poder-ho veure allà,
allà,
o sigui,
a Durango,
al País Basc, però aquí no va poder ser possible.
No va poder ser.
Haurem de vindre una altra vegada, no?
Exacte. També hi ha més danses d'Euskal Herria, com aquesta que us posem ara de fons, que és una albada. Com veieu, la música del país, o sigui, la música tradicional del País Basc, propiament amb la que ballen, sobretot, és el xisto, que és aquella mena de flabiol, però com de 5 metres. I el...
Que és això que sona, no? Que és molt...
Exacte, el timbal i el tamborí, que és un molt semblant... O sigui, el funcionament és molt semblant al que tenim nosaltres, però aquesta sonoritat
una
diferent.
Una mica, sí, un pèl diferent, no?
De fet, avui teníem previst parlar-vos amb dues persones de dues entitats diferents, ja, o sigui, el desafinat ja el donem per acabat ja, perquè ja us he saturat prou durant 20 minuts. Havíem de parlar de gitanes i de castellers, però...
Sembla que tenim alguns problemes.
Alguns problemes tècnics al telèfon.
A veure, us expliquem per què, no? Per què gitanes i castellers. El tema dels castellers és perquè aquest cap de setmana hi ha la Diada dels Castellers, que és com la fita més important dels...
És l'última dia de l'any.
...dels castellers. I pel que fa a les gitanes, doncs, bueno... avui comencen els assajos, per qui no ho sabia, per qui no ha vist el Facebook o qui no li ha dit o el que sigui, avui comencen els assajos de les gitanes a les 9:30, però com sempre al hall de l'auditori.
Però això són coses que es poden explicar a l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda. Doncs, com us dèiem abans, arriba la Diada dels Castellers.
I és que aquest diumenge els castellers de Sant Cugat fan la seva diada de final de temporada, on hi volen portar els castells més grans que han fet aquest any, amb tota la colla, bàsicament. I es volen acomiadar de la temporada aquí a Sant Cugat a la plaça d'Octavià aquest diumenge a les 12 del migdia.
I, com sempre, recordem...
que si voleu aprendre a tocar la gralla i el timbal amb els geganters de Sant Cugat, podeu anar a la seva pàgina web, a gegantersdesantcugat.cat, i preguntar, si el que voleu és saber ballar bé les sardanes, podeu demanar informació a l'entitat sardanista, és sardanista.sancuatenses.net, i per si altra banda voleu ser sancuatencs alarmament eixerits aquest hivern, podeu anar avui dilluns 9 de novembre al vestíbul del Teatre Auditori.
A les 9:30, recordem.
A les 9:30.
De 9:30 a 11.
A 11. Quin era el lema d'aquest any de les gitanes?
Aquesta pota aquí no hi toca o alguna cosa així? Una cosa d'aquestes... Si de cas, intentarem que el proper programa vingui algú de gitanes, a veure si és possible.
I ens fiquem nosaltres la pota.
Exacte, i ens expliqui una miqueta... Sí, aquesta pota aquí no toca, crec que és. Però bé, que ens expliquin ells millor el proper programa, a veure si som capaços de portar algú de gitanes. I acabem dient que sobre les entitats, doncs el que ja sabeu segur.
Que lo de sempre, que l'Esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51, al grup Mediterrània, assaja dimarts i dijous a la Unió, al mateix lloc on trobareu els dijous i divendres els bastoners de Sant Cugat, els tabalers i els diables es troben com sempre al conservatori, els dijous al vespre, i els castellers estan dimarts i divendres a la sala Canigó de l'antic club muntanyenc, i els gegants els podeu veure al claustre del monestir, i si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos a la nova web de la coordinadora tradicionalsantcugat.cat. I arribem al final del quart programa de la tercera temporada del Nitrat. Sembla mentida, som en novembre, només hem fet 4 programes.
Poc a poc,
sí,
bona,
sí,
lletra.
No. D'aquí, o sigui, estem anant cap amunt cada dia, o sigui, que no vulguem córrer més. Esperem que us hagi agradat, com segur que ho haurà sigut, i que ens aneu seguint al 91.5 FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, al facebook.com/radionitrat, pel Twitter, a Twitter, arroba radionitrat, i per les places del poble.
El programa, com sempre, l'hem fet possible el Nacho Ferrer, que el tinc aquí al costat, el Pablo del Canto, a les vies de so, i jo mateixa, la Mercè Andrés. Ara ho he fet en plan... jo mateixa, Mercè Andrés, és una mica com els
cotorra, quintos, sí? Cotorra del quinto. Per cert, doncs, avui no hem tingut el Jordi Mateu, la fitxatge estrella.
Avui no, però no patiu, el seguirem tenint. Avui tenia un problema molt greu en venir aquí.
Bàsicament està preparant la secció de la setmana que ve, que diu que és bastant espectacular.
I no patiu, que el dilluns que ve el tindrem aquí entre nosaltres. I us esperem, doncs això, el proper dilluns, a la mateixa hora, amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu-siau.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...